Bon dia, noies materials e immaterials.
Bon dia des del feminisme materialista i tota la resta de feminismes.
Bon dia, dones joves i no tan joves, però sempre dones orgulloses.
Bon dia, germanes, filles, mares i àvies.
Bon dia, Alicia Rodríguez.
Bon dia, Reyes Torío.
Molt
bon dia, Material Girls! Estem molt emocionades de poder formar part del meravellós equip de Siva On Air, una ràdio feminista, colomenca, però oberta a totes les dones de totes les edats i països que ens vulguin escoltar. Una emissora que volem que sigui un espai obert de sororitat, on la informació i l'entreteniment ens ajudaran a totes a sentir-nos més connectades, perquè totes les dones han de tenir veu, les del passat, les del present i les del futur.
Serem l'altaveu que amplifiqui les matèries femenines, perquè som les noies les que en aquest moment històric produïm molt de material. Una quantitat ingent i important de material. Així que entre xerradetes, cançons, entrevistes, intercanvi d'opinions i tota la informació possible que abarqui la creació femenina, l'Alicia i jo mateixa passarem una hora, més o menys, compartint amb tots vosaltres el magnífic material del que dispondrem a la nostra búsqueda constant de la novetat que les noies i les dones produeixin. Perquè tindrem molt i molt bon material. Per això, i no per una altra raó, ens diem Material Girls. Vamos, anem amb les nostres seccions que faran el programa d'aquí en endavant i que es diuen Los Cuartos i les Campanades. Alicia, tu ets la responsable del primer quart, no?
Sí, avui us parlarem del nou disc de la Maika Makoski i la tindrem en exclusiva al nostre programa. Estarà parlant del seu nou disc.
També parlarem de sèries com Sexify i Bless This Mess, que aquesta servidora vostra analitzarà des d'una perspectiva de gènere i pel·lis com Misbehavior i Dones del segle XX.
També tindrem espai per la nova i original obra literària i artística de la valenciana Paula Bonet. Parlarem del seu llibre L'Anguila, que és des de ja un dels fenòmens literaris d'aquest any. I tancarem el programa amb les propostes imperdibles de la nostra agenda cultural. Així que,
som-hi!
Y arranquem la secció musical amb ella.
Soy Maika Makoski y envío un saludo y un abrazo muy grandes al programa Material Girls de la ràdio feminista Siva On Air.
Després de 5 anys de silenci per part de la compositora, instrumentista i cantant de Palma de Mallorca, Maika Makoski arriba al seu nou disc, aquest MKMK, que ens encanta perquè és el disc més directe i de rock que ha fet en molt de temps. Surt d'una crisi personal i no una crisi propiciada per la pandèmia. Ella ja es va aïllar molt abans per crear aquest disc i el resultat ja us dic que ens deixarà totes molt sorpreses perquè el seu directe, Reyes, serà superenèrgic.
Rockero, torna a ser rockera la Maika.
Torna als orígens, que és el que totes esperàvem, perquè tot i que veure-la amb el piano i veure-la en un format més íntim ens encanta. Ara porta una superbanda, de fet, el disc es diu MKMK, perquè ella el que vol és quedar al darrere i que donar més protagonisme a la banda com a tal, i diu que per això ha decidit eliminar el que és el seu nom i deixar-lo només amb les inicials. I a més ja saps que la Maika és una dona super conscienciada amb l'ecologisme. Es veu que està fent un projecte d'agricultura agrícola ecològica, a Palma de Mallorca, i a més el disc és un disc exempt de plàstic, que ja està bé de plàstic. Jo crec que si tots els músics ens anem conscienciant i fem
però espero que vinil sí que faci, no?
Sí, jo el tinc a casa ja, el vinil és preciós.
Vinil sí, plàstic no.
Exacte. I el 10% dels beneficis de la prebenda estaran destinats a una causa ecològica. Jo crec que una artista com ella, que és una gran compositora, que a més en els seus directes ens deixa a tothom amb la boca oberta, i que a més tingui aquesta consciència, és com, ostres, lo tiene todo, pues encara més. A més, és presentadora de Laura Musa, de Televisió Espanyola.
L'hem vist fa 15-20 dies amb el Santi de Love Lesbian, fent-li entrevistes, cantant amb el grup i...
Exactament.
Bueno, una dona polifacètica.
I actriu, ha fet molt de teatre. Uh-huh. Nosaltres des d'aquí som del club de fans de la Maika McCoskey.
I tant.
Que quedi claríssim, i estem desitjant escoltar moltes més coses que ens explicarà ara del seu disc, perquè Reyes hem tingut la gran sort de poder parlar amb ella.
I tant. El que m'agradaria dir és que estic molt contenta també de la col·laboració amb Caqui Arcarazo, perquè Caqui Arcarazo va ser el productor de Cortato i Negu Gorriak, i jo vaig fer una producció als 90 dels Brahms i els Negu Gorriak a l'estudi del Caqui Arcarazo. O sigui que des d'aquí li enviem una salutació. Caqui,
I tant.
A més Egunon, que... t'estimem.
I amb més gent, amb Leon Benavente, amb la nostra estimada en Paranoia. O sigui que la Maika ja sap.
Discazo.
Ja sap el que fa, clarament. I a més, ara ens ho explicarà, perquè ens explicarà més de les seves cançons al disc. Anem a escoltar Scared of Death, de Maika McCoskey, que és un altre dels singles que va presentar el disc, i ara us explica ella per què es titula Scared of Death.
Dirt habla de unas cuantas cosas. Nace de mi experiencia en el mundo de la música, de mi experiencia también como mujer en el mundo de la música, como a veces nosotras mismas no nos damos ni cuenta de que pues porque queremos tener éxito, queremos que nos escuchen, queremos que lo que hacemos sea valorado por lo que es, obviamente, pero los caminos están abiertos pues de las maneras más retrógradas posibles, es decir, si una mujer quiere tener éxito aún a día de hoy y con todo el debate que hay en la calle, aún a día de hoy el camino más fácil es pues estar guapa y estar perfecta y pues no decir una palabra más alta que la otra y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volver al corsé de toda la vida y hacerlo pues a pesar de que hay millones de cosas más por las que valorar a una persona y valorarnos a nosotras mismas. Y esta canción habla de eso, habla de que yo quiero ser muchísimas cosas antes que una mujer guapa. Muchísimas. Y espero que vosotras también.
Doncs estem escoltant Scared of Death, una cançó de la que parla Maika McCoskey per Siva Oner. És una cançó que parla sobre el gust que té el gran públic per la música, que és més agradable i que no ofengui. Una mica el que ens passa a les dones, no? Que siguem molt agradables i que no puguem ofendre ningú, no? I també sobre com el fet de ser maca per a una dona és encara la manera més atípica i directa d'assolir l'èxit. És algo en el que moltes de nosaltres estem totalment en contra. No ha de ser la prioritat, com ens ha explicat la Maika també. Té un videoclip, Reyes, superdivertit, no sé si l'has vist.
Però no, encara no, mira, ja tinc deures per aquesta tarda.
Deure el videoclip Scared of Dirt, de Maika McCoskey. Està basat en emoticons d'aquests superdivertits i alguns una mica desagradables, però ho fa a propòsit per trencar amb aquesta idea de que tot el que escriu, diu o fa una dona ha de, dins del rock, hagi de ser algo preciós i superpulcre i elegant.
Bueno, ja estem parlant de conceptes del segle XX. Estem al XXI,
gràcies,
s'ha acabat. i la Maica i moltes més dones de la música i de la resta d'arts estan fent aquest missatge. No som ni submisses, ni obedients, ni calladetes, que estàs més guapa. No,
exactament.
Tenim veu i la tenim ben forta.
Exactament. I, a més, no sé si saps que la Maica va escriure la seva primera cançó ja amb 12 anys i ja anava sobre la idea precisament de ser una dona independent, una lletra que parlava de sortir de la casa familiar. Que això m'ha sobtat molt. Ja tenia les idees molt clares amb 12 anys.
Home, 12 és una mica petita, per anar-se'n de casa.
Sí, sí, sí. Doncs mira, ja somiaven les seves lletres amb sortir de casa i ser una dona molt independent. Si voleu, continuem escoltant una mica més de Scared of Death.
La verdad es que solo recientemente me he dado cuenta de que el mundo no ve la música como la veo yo, que es, yo veo la música como pues unos sonidos que responden a unas emociones determinadas. Entonces uso la música muy, muy libremente, de acuerdo a cómo me siento. Y es verdad que este disco nació en un momento en el que pues me sentía muy aislada. Y sí, es prepandémico, así que pues quizá todo esto ya estaba ocurriendo de alguna manera antes. No lo sé, desde luego era una sensación íntima, pero puede que tuviera que ver también con el tipo de sociedad que tenemos, tan abocada al teléfono, tan individualista, tan consumista. Y para mí el rock and roll es simplemente una... Es un sonido que me recuerda a veces en mi vida en las que he tenido una familia, en las que he estado rodeada de gente afín y conviviendo con ellos de una manera muy intensa y muy bonita, a pesar de lo que es el mundo de la música, que hay de todo. Entonces, este disco es un disco de rock precisamente por eso, porque en el rock encuentro libertad, en el rock encuentro compañía y sobre todo una inmediatez que me hacía falta anímicamente.
La Maica sempre ha parlat de que una de les seves ídoles musicals totals és l'artista de la qual farem el tancament del primer quarto de les campanades, com diem nosaltres. D'ella estem escoltant moltes coses, que és un exponent de la contracultura dels 60. És una de les poques dones que van deixar d'espuntar en aquella època, perquè ja ho saps, Reyes, tothom era molt hippie, tothom creia en la llibertat en els 60, però després realment va ser una època on els homes no estaven tan a gust amb les dones a l'escenari. La Janis va ser de les poques que va dir: aquí estic jo, i la contracultura, si és llibertat i és proclames de llibertat de tot tipus, també és llibertat perquè ens deixin aquí fer la nostra, no? I la Janis es va començar formant el moviment feminista. És un moviment en el qual moltes dones la van prendre com a model, ja que ella ni anava maquillada ni portava roba convencional. O sigui, va ser tot un xoc en la seva època.
I molt criticada per això. Perquè
molt
totes
criticada.
Totes les crítiques... A veure, té una veu que és indiscutible. De fet, és una de les poques goles que té l'ésser humà que es fa harmònics a si mateixa. Vull dir, quan trenca la veu, la Jenny s'està fent la veu principal i s'està fent l'harmonia de terceres, que és una cosa espectacular, que molt poqueta gent al món pot fer. Però la crítica que sempre havien de fer a la Jenny és lletja.
Sí.
Collons, i tota la resta de nois, què? Eren tots guapíssims, no?
No, home,
però ningú
Bob
va fer
Dylan
mai una crítica.
Tampoc és que sigui un...
Ni Bob Dylan, ni els seus músics, ni tants, i tants, i tants, i tants. El que es parlava és del seu talent, no del seu físic.
Clar.
I a la Genis la van matxacar amb que era lletja, cosa que per mi no és veritat. A mi trobo que és una dona molt, molt atractiva. No és una bellesa clàssica, però és atractiva.
I a més que creia realment en la igualtat de gènere i va ser les primeres en donar suport a totes les mocions sobre l'avortament. Un tema molt delicat en aquella època, i parlem dels 60, que no fa tants anys, o sigui que a vegades se'ns oblida. Doncs ara escoltarem a la persona de la que estem parlant, aquesta gran artista que tothom hauria de conèixer i que l'hem posat aquí perquè la Maica Makoski, precisament, Reyes,
és molt fan.
Jo sé que és superfan. Piece of My Heart, Janis Joplin.
que bé, la Jenny, sempre és un plaer per les meves orelles sentir aquesta tia que és una deessa i que ens dona l'entrada al segon quart, segundo quarto de les campanades. Tu sempre t'equivoques també amb les... Amb les...
Sí, sí, moltes vegades.
Amb les campanades
petita,
i els quarts.
Em vaig posar a plorar com un...
Bueno, a veure si amb el nostre programa aconseguim que la següent rebella de cap d'any tothom faci bé les campanades, els quarts i tota la història. Penso que no, però bueno, ho intentem.
Ho intentem.
I llavors, Alicia, jo et portaré al cinema.
Que guai.
A veure una pel·li que realment em feia molta mandra per la temàtica, perquè tracta del concurs de Miss Mundo, i pensava, uf, quina mandra. Després m'ha encantat. És realment un pel·liculón.
Com es diu?
Es diu Misbehavior, mal comportament, vull dir, noies males, dolentes aquestes.
Com nosaltres.
Com nosaltres, i com la cantant i líder del grup Hole, que ens farà la introducció per aquesta secció amb el seu tema Miss World. Doncs bé, aquesta és la magnífica Courtney Love, cantant lideressa de Hole, una banda que, per la que en principi no apostava ningú perquè era molt més coneguda la Courtney com a dona del Kurt Cobain de Nirvana, però ha demostrat sobradament després d'anys i anys i discos, hi ha un directe impressionant també, que Hole és una banda que es mereix estar a la mateixa alçada que qualsevol altra banda dels 90. La Courtney, a més, ha estat actriu, guitarrista, compositora, és tota una figura, i m'agradaria dir una cosa també, i és que Hole va ser produït per la Kim Gordon, que és la baixista del Sonic Youth, que és una altra dona de la que realment, quan es parla de Sonic Youth, molt poquetes vegades sentim la seva veu, però que ha sigut una part importantíssima del so i de la vida i de l'esperit de Sonic Youth, banda emblemàtica també. Es diu Kim Althea Gordon, nascuda al 53, i és una baixista excepcional, però a més ha fet de productora en produccions d'homes i de dones, i especialment jo crec que és una producció magnífica la que va fer amb Hole i amb aquest Miss World, entre tantes i tantes altres cançons. I anem directament a la peli, que com et comentava Alicia, doncs pensava, uf, quina mandra, un concurs de misses i tal, i és als anys 70, i realment és interessant perquè dintre de que no és precisament un event feminista, un concurs de bellesa,
especialment, no.
Aquí tracta, realment, jo estic molt contenta perquè les dones, les misses, no només les dones, perquè sempre passa igual, les misses són idiotes i l'única dona que té cervell és la que organitza el concurs i que és una bruixa. Aquest és l'estereotip que hem vist sempre.
Clarament.
Aquí les dones, les misses, tenen opinió i fins i tot algunes d'elles són molt arriscades. Per exemple, la primera vegada que concursava a Sud-àfrica i que encara tenien l'apartheid, I clar, la resta de països l'estaven fent boicot a Sud-àfrica perquè era una barbaritat. Llavors, per contentar la gent, van enviar dues representants, la Miss Sud-àfrica blanca i la Miss Sud-àfrica negra.
Ai, senyor.
I aquesta dona pobreta, saps, que per ella era, ostres, mai havia sortit de la seva aldea, saps, era veure món, veure tal, va ser una obertura al món, al que pensaven la resta de dones molt més avançades, modernes, feministes, o sigui, rep una informació supervaluosa. I realment és la primera vegada que gana una dona negra el concurs de Miss Mundo, vull dir que va ser tot un hit, no? Però sobretot a mi m'interessa aquesta peli perquè està feta per Sally Alexander, que és una cap de... Bueno, està feta en base a Sally Alexander, que és una capo del moviment de liberació de dones de Londres dels anys 60 i 70, perquè està feta per una directora, dona també, excepcional, que és la Philippa Lowthorp. Va ser la primera dona que va guanyar un BAFTA. Ha fet sèries estupendes com Three Girls, per exemple, que jo sóc molt fan també, encara que és una mica antiga. I protagonitzada per tres actrius que a mi m'agraden moltíssim, i amb aquesta pel·li estan brutals, però en general ja m'agraden, que són la Keira Knightley, que sóc molt fan, també és una tia molt feminista, molt combativa, amb uns estereotipos físics que no casen amb, diguéssim, que la moda. Uyum Bata, perquè clar, som africanes, i Jessie Buckley.
Que bé pronuncies l'africà, no? Ho pots tornar a dir?
El què?
El nom en africà.
Uyum Bata.
Molt bé, molt bé. No.
Possiblement no es diu així. Parlo un poc swahili, la veritat.
No, bueno, mi swahili és nivell bàsic.
Ai, Dios meu. I bueno, realment aquí es tracta el feminisme, es tracta el racisme, es tracta l'apartheid.
Bueno, jo t'anava a dir que...
És el que volia dir-te. Tu què penses dels concursos de missos i de...
Jo vaig quedar flipada amb un documental a Netflix, precisament, sí, que parlava d'això, que es diu To Be a Miss, que aquest sí que era heavy, perquè parlava de com les misses de Venezuela i sobretot de Latinoamèrica passen per operacions de cirurgia estètica brutals de pits, de cul, de cara, de tot el que es pugui una operar a edats molt joves abans d'entrar a formar part d'un concurs, no? I això era una mica esgarrifós. Jo, clar, per mi no deixa de ser com una mica vendre l'obsessió del culte al cos femení perfecte i operat, i després al final de tot fer-los quatre preguntes per veure què opinen de Rússia, no?
I a més que les deixen a totes iguals, perquè realment, no sé, per a mi no són més guapes després de totes les operacions, primero, i segon, semblen totes iguals, vull dir...
Bueno, l'expressió aquesta de superoperada, que sembla que sempre tinguis la mateixa cara, amb 20, amb 30, amb 40, 50, és una mica esgarrifosa, oi?
Sí, l'única cosa que podem dir bona de tot això és que ja no només n'hi ha concursos de bellesa de dones,
no,
n'hi ha de nois, d'homes, de
sí,
gent
de,
més gran...
De gats, de gossos...
Que, bueno, jo crec que possiblement l'ésser humà florero el tindrem tota la vida de decoració, però que no només siguin dones. O sigui, que si tenim floreros homes, doncs benvinguts. Si podem no tenir floreros, millor per tots. Però si ha d'haver-hi, que n'hi hagi de tot. I que també es jutgi als homes per al seu físic, no?
Òbviament.
O sigui que, bueno, us recomano molt que veieu el Miss Behavior i sortirem amb una cançó que parla precisament d'això, que tothom coneixerà perquè és d'ayer o i sempre, dels Specials. Free Nelson Mandela.
Mandela.
Free Nelson Mandela. The Specials, una banda que tothom té el seu imaginari com una banda d'homes. Doncs no, la formadora, una dels originals d'aquesta banda, que van ser el top de les finals de 70 i 80 del so jamaicà, amb Madness i The Selector, va ser formada a la formació original amb dues dones molt importants, que són la Rhoda Dakar i la Claudia Fontaine, que va continuar anys i anys. O sigui que, encara que sembli que és una banda de testosterona, sí, com sempre, la idea primigènia, hi havia una dona donant canya i va continuar, una dona sí, molt tranquil·leta, i vull dir que, sabes, estava sempre al fons,
bueno,
però...
com el perfil però, Motown, no?
Que sempre no, sí, però
algo és algo.
Com a baixista, sempre sí, important amb el so de la banda, no?
Sí, sí.
I res, deixem Sud-àfrica i marxem als Estats Units amb una pel·li que no és nova, és una pel·li que no és molt actual, però el que sí que és actual, jo crec, és el tema que tracta, que es diu Mujeres del siglo XX, Dones del segle XX, 20th Century Women. I està protagonitzada per una actriu que jo reconec que és la meva debilitat, que és l'Annette Bening, o sigui, des del seu començament he sigut sempre molt fan d'aquesta dona. American Beauty se surt, la tia fa un papelón, i aquí fa un paper molt, molt, molt guai també.
La veurem.
I com que la primera cançó amb la que comença aquesta peli és el Kiss Just a Kiss, perdona, no. És que hem canviat de cançó, eh? Anaven a posar una i ara hem canviat a l'altra. Dels Talking Heads, en comptes del Kiss Just a Kiss, anem a posar una altra, que és la que obre la peli, que és no sé què del government. Talking Heads, amb una cançó realment no massa representativa del seu so que tothom coneixem, però que és la que dona començament a la peli, que transcorreix evidentment als anys 80. I també, per què hem posat Talking Heads, si tothom té el David Byrne al cap? Perquè el Talking Heads va ser format per el propi David Byrne i Tina Weymouth, la baixista també, guitarrista, teclista. Anteriorment havia estat amb The Modern Lovers, una banda de new wave neoyorquina i de post-punk. És un grup que té tots aquests elements de punk rock, rock progressiu, funk, i un so molt, molt, molt característic, del qual és realment important la feina que fa la Tina. Per això tenim aquí aquesta cançó, a més de que dona començament a la història de la que parla Dones del segle XX, que és que l'Annette Bening, que és una mare de família uniparental, té un fill adolescent i decideix que la feina d'educar-lo és massa grossa per ella i demana ajuda a tota la gent que té a casa seva amb habitacions llogades. Llavors està amb una fotògrafa supermoderna, molt joveneta, amb una noia cantant i tal i qual, i llavors entre totes fan com un conciliàbulo de dones per educar el noi. I bueno, surt el que surt i no puc fer spoiler. Però per què he escollit aquest film? Primer perquè la temàtica que tenim ara mateix, que ens enfrontem a unes generacions on no sabem si hem fet bé amb l'educació, perquè estan sortint molt problemàtics, tenen un futur molt negre, i realment estem en un punt, la pandèmia, tot això ha fet que realment la gent entre 15 i 20 anys estiguin molt perduts. Tots els pares ens estem preguntant si ho hem fet bé, perquè semblen massa fluixos i no sé, és complicat.
Que difícil és
molt
ser mare
i
en un moment com l'actual, no?
Uf, terrible, terrible. Perquè jo per un costat entenc que la gent jove no es vulgui esforçar, perquè per què? si no té cap recompensa, bueno, si estudia molt.
Laboralment...
Ah, no hi ha un futur clar. Llavors, sí. I què veuen? Tota mena de gent sense cap talent, sense cap vàlua, triomfant. O sigui, des de les Belenes Estevans i tal i qual fins als influencers, que vull que no fan res. I llavors, per què em mataré jo fent una carrera de 5 anys? O sigui, no té cap sentit. Vull dir que, pobrets, no ho tenen gaire fàcil, però bueno, anem a veure si ens sortim i la següent generació canvia la manera d'educar, perquè jo crec que realment ens hem equivocat una miqueta, en donar-los tot massa fàcil i massa...
Tampoc sabíem el que venia.
No, evidentment. Clar. Evidentment
és
no ens esperàvem.
No. Quan ets mare amb una edat, no és el mateix que quan el nen creix, es fa adolescent i t'enfrontes a un context social com el que estem patint, no?
I tant.
Tan terrible. Sí, que, però bueno, la sèrie en si, bueno, la pel·lícula ens dona esperança, no?
Si seguim el que fan ells, sí.
Vale.
També s'ha de dir que l'adolescent és molt maco, eh? O sigui, no tots són tan macos.
Clar.
Però bueno, aquesta l'he escollit per una qüestió important, i és que al cinema... que ja sabem que la presència d'actrius sí que sempre n'hi ha hagut, però de directores molt poqueta, molt escassa, i de productores encara menys. I per què són tan importants les productores? Perquè realment qui fa el cinema són les productores, perquè és qui paga. Qui mana és qui paga.
Sí, sí.
Mentre no tinguem un número prou gran de productores dones que vulguin estar interessades en financiar pel·lícules fetes per dones o amb un contingut que els interessi a les dones, sempre estarem en minoria. I he escollit aquesta pel·li precisament perquè hi ha tres productores que són Anne Gray, Megan Ellison i Yuri Henley de Annapurna Pictures, que és una de les productores que més s'està arriscant ara mateix, que està fent pel·lis superbones i és una miqueta un canto de celebració de dones productores i esperem que n'hi hagi més i més i més cada...
I dones productores vol dir nous punts de vista en cinema, que siguin femenins, que tractin les problemàtiques nostres des d'un punt de vista real, perquè
exacte.
A mi realment, quan tots som productors homes, parlant de les nostres dificultats i conflictes socials, sí que n'hi ha que ho fan molt bé, però n'hi ha d'altres que realment no tenen ni idea.
En general són poc creïbles les dones de les produccions masculines. Vull dir, són dones
que responen
del que l'home vol que sigui la dona, sí. No del que som realment. No?
Uh-huh.
O sigui que, bueno, trenquem una llança perquè cada vegada n'hi hagi més en més dones en la producció de cinema, de televisió, de música i de tot.
Bueno, és com tot, a les escoles n'hi ha moltes. Ah. Després, que les contractin és una altra història. No?
I és més, al començament del cinema, al principi del segle XX, n'hi havia un munt de productores del cinema mut, n'hi havia un munt de productores, de directores, de guionistes, realitzadores i tenien molt d'èxit i estaven molt considerades i estava gairebé per ell, unes
sí,
dones.
Sí, sí.
El que passa és que quan va arribar el cinema sonor la producció ja era molt més cara, ja exigia una entrada de capital important, van arribar les grans potències econòmiques, bancs i l'heteropatriarcado amb tota la seva bossa de diners i vam desaparèixer del panorama del cinema. Però realment el cinema va començar amb una quantitat de dones al·lucinant.
Algun dia hem de parlar d'això,
sí.
Dels inicis del cinema i la gent es pot sorprendre de la quantitat de creadores que n'hi havien i que quan repasses la història del cinema, les típiques enciclopèdies, aquestes... Bueno, jo parlo d'enciclopèdies, ja no... No n'hi ha enciclopèdies.
Digital, enciclopèdies digital.
La Wikipedia digital no es parla molt.
No. Nosaltres ens hem fotut fora de la història. És una de les qüestions que nosaltres... Bueno, nosaltres treballem més l'actualitat, però sempre que podem ficarem una puteta parlant de les nostres ancestres perquè s'ha de reivindicar i s'ha de conèixer realment. I res, amb això acabem el cinema i et portaré ara a veure tele. Eh? I jo crec que la millor manera de començar veient aquesta sèrie és posant a la genial Madonna i el seu tema Sex. Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet. Back and forth till we break your bed. Ai, la gran Madonna. I sex. I per què posem aquesta cançó de sex? Doncs la posem perquè la sèrie que et convido a veure és Sexify, d'aquest any 2021. Una sèrie que també la vaig començar amb una mica de mandra. Jo sóc molt mandrosa, com podeu veure. Hi ha coses que m'interessen molt, però n'hi ha d'altres que em fan una miqueta de... I aquesta, que pensava jo que seria una cosa com per adolescents, és magnífica. I molt més magnífica, quan ja portava dos o tres capítols, vaig mirar a veure qui la fa. Això ha de fer una dona, perquè realment els personatges femenins són super, super reals, no? I per la meva, com diguéssim, sorpresa, evidentment era una directora, Catalina Alabrudzinska, això no ho pronuncio tan bé, crec que es diu així, Alabrudzinska, el qual per mi ja estava bastant clar que era una dona, però el que més em va sorprendre és que era polaca. Polònia no es caracteritza precisament per ser un país d'open mind, de llibertat ni religiosa, ni sexual, ni res. Últimament estan en una situació terrible amb el col·lectiu LGTBI gairebé prohibit, van mirar de tornar a prohibir l'avortament, vull dir que realment és impressionant que una dona hagi fet una sèrie en un país tan retrògrad com Polònia i tan avançada de concepte. Parla d'una universitat on hi ha una dona, una noia, perquè realment té 18-19 anys, programadora informàtica, que decideix fer una app per guanyar-se el Premi de Ciències, una app per testar l'orgasme femení. Tu et fiques a l'app, li rellenes totes les històries i et diuen qual és la millor manera de que tu arribis a l'orgasme. I em vaig quedar glaçada. Dius, hòstia, guai, per fi, bien. És entretinguda, és divertida, és una comèdia, però té un trasfons molt interessant. A mi realment m'ha donat moltes bones vibrates, sobretot venint d'on ve. Si fos americana o anglesa, doncs no em sorprenaria tant, però, ostres... Brava per la Maria Alabrudzinska.
Avui estàs entre l'Àfrica... Ara el...
Home, és que els noms polacos són difícils, eh?
Bueno.
Les protagonistes són Sandra Rydmaiska i Maria Sobocinska, vull dir que... Tela.
Bueno, que ens perdoni, l'audiència polaca possible
sí,
que puguem tenir.
Si hi ha alguna polaca o polac que ens vulgui corregir, estem oberts
a
fer la connexió. I això és una sèrie entretinguda però interessant i amb un trasfons que a mi m'agrada molt. Tu què penses d'això, Alicia?
Jo opino que les sèries cada cop més europees, si entres al catàleg de Filming, per exemple, i ho veus, ens estan donant moltes sorpreses. Europees, escandinaves, n'hi ha thrillers protagonitzats per dones boníssims, també.
Sí.
Sobretot als països de l'est no tenim ni idea de tota la creació que hi ha. I gràcies a aquestes plataformes és veritat que estan arribant coses que en cinema tradicional no arribaven, perquè bueno, tenim el monopoli anglosaxó, no? Ben establert, i més si són dones. O sigui que sí, i una temàtica com aquesta, no?
Jo crec que això, una tarea de normalització de la nostra problemàtica consisteix en això, no només fer documentals, sinó fer una sèrie d'humor, una comèdia, que la veus per passar-t'ho bé i per fer unes rises, però realment estàs passant un missatge superpoderós. Vull dir que
sí.
des del bon humor i des de la comèdia es pot fer molta didàctica també. I acabarem amb una altra cançó de la mateixa diva deessa, que és la Madonna, i que ens defineix una mica a totes, que és el Bad Girl. You go. Doncs hem acabat aquest quartet de Sexify i Madonna i Sexy Bad Girls i anem a per una altra sèrie del 2020 que es diu Bless This Mess. És una comèdia bastant intrascendent, tampoc és que sigui massa fan, però que he portat aquí perquè la directora, que és Elizabeth Merriweather, és una tia que a mi m'agrada moltíssim, moltíssim, moltíssim tot el que fa. És una tia premiadíssima en Sundance, al festival. És productora, és escriptora, és directora, és showrunner. Ha fet una de les comèdies que a mi, de les sèries que més m'han agradat, que és el Fox New Girl, i ABC Single Parents, o tot, dues sèries que, més antigues que a mi m'agradaven moltíssim. I res, aquesta es tracta d'una parella que, de neoyorquins, d'aquests superurbanites, que es van a Nebraska, a una granja, i és un desastre horrorós. Vull dir, són dos tios absolutament inútils per la vida campestre. I, bueno, i planteja pues, problemes de parella, de què fem els urbanites quan sortim a la natura, que no sabem ni per on començar. Bueno, una mica intrascendent, però... És una altra dona que està dirigint i és una altra dona que està fent una tarea important. Tu que ets més urbanita o campestre?
Depèn. Ara ja saps que m'he tornat com mitja humanitat amb la pandèmia runner, amb la qual ara vaig bastant... surto de la ciutat i m'agrada anar al camp i estar per allà trotant, però realment, si t'he de dir la veritat, quan porto, no sé, dos o tres dies aïllades al bosc, m'entra una mena de claustrofòbia que he de tornar. Allò de veure només estels, la nit estelada i el silenci i no sé, és com que després que no tinguis connexió, no?
Al WhatsApp, mòbil.
Al mòbil. Això fa una mica... És terrible, quan ho penses que puguis arribar a tenir aquesta sensació. Jo crec que s'ha de combinar, no? Una mica de ciutat, una mica de sortir i respirar. Sí.
No, jo igual.
I tu,
jo, jo soc molt poc camperola, però molt poc. Els bitxos, no sé què, tot és supercansat. I ja lo de
les... No te veiem, no?
No, jo soc urbanita. Va. Però bueno, cadascú tenim de moment el nostre espai. M'agrada sortir 5 o 10 minuts al camp, però ja està.
Suficient, no? Suficient, la teva dosi sí, setmanal, amb 10 minuts de camp, la tens.
Cuida. Ja estem. No, jo no podria anar a viure a Albacete, ahir a perduda...
Al Monte.
Ah,
No,
allà no et trobareu.
Aquí. Et volem aquí presentant material.
I bueno, res, com que aquesta sèrie transcorreix a Nebraska, doncs posarem en Nebraska del bosc de Bruce Springsteen, però també no per ell, sinó per la Patti Scialfa, des del començament, part important de la E Street Band, que sempre ha acompanyat el Bruce Springsteen. És cantant, és compositora, és guitarrista, és una part fonamental també del so que ha tingut sempre. Afirmó al 94 en una entrevista per al Lears Magazine que sempre havia tingut clar que el poc talent del que disposava estaria sempre vinculat a la música i per això els seus estudis havien sigut una forma de fomentar les seves ambicions. Està llicenciada en música per la Universitat de Nova York, és l'única titulada en música de tota la East Hispania i el Bruce Springsteen, vull dir que és un exemple també de que accepten les dones, però els accepten requerint el doble de titulació, d'experiència i de vàlua que si són homes. Vull dir,
sí,
estic segura
que
a cap dels altres músics se'ls ha demanat una titulació a la universitat en música, no?
Sí, sempre com que ens hem d'anar justificant el doble, no?
Pues, clar, i tant. Doncs aquesta es va per tu, Patti Scialfa, Nebraska. Like in Nebraska with a sort of 14 on my land, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. I can't see this, I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had a
listen for.
Meravellós sempre Bruce Springsteen, però més sí. Meravellós encara Patti.
Patti Shell, fan clar que sí.
Doncs entrem ja, Reyes, al quart quart.
Quart quart!
Com queda això? Quart quart del nostre programa, que sempre intentarem dedicar als llibres que faríem sense la literatura, no?
I tant.
I obrirem la secció amb una cançó que escoltareu ara, que segurament us sonarà. Igual no en la veu que posarem, però ara us explico.
I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof.
Estem escoltant l'Aleluia, que potser alguns coneixen més en la veu del Leonard Cohen
o del Jeff Buckley.
O de Jeff Buckley, efectivament. Però que en aquest cas ens porta a Canadà. D'allà és l'Alison Louise Crowe. És una cantant, compositora, guitarrista i pianista canadenca. Que, i aquest, aquesta versió està inclosa a la pel·lícula de Marvel La Lliga de la Justícia, a l'ultimíssima pel·li que han fet, i d'en Zack Snyder. I per què parlo d'ella? Perquè la nostra protagonista de la secció literària, na Paula Bonet, és molt, molt fan d'aquesta cançó. I m'ha semblat una preciosa manera de començar a parlar del seu increïble, brutal i descarnat llibre, L'Anguila, que publica Anagrama. Diu la Paula: «Soc una anguila, em contorsiono i conec les parts que em formen i no deixo que m'atrapin». La Paula, podríem dir que és escriptora, però no és només escriptora, és molt més. És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de València, ha completat formació a Santiago de Chile, a Nova York, etc. El seu treball se centra en la il·lustració, en l'oli, el gravat, també, i van començar també a conèixer-la més en panorama musical per al llibre que va fer amb Quema la memòria, un cançoner il·lustrat amb el The New Raymond, per celebrar l'aniversari dels seus 10 anys de carrera, però ara no parlarem d'això, parlarem de la seva obra, perquè L'Anguila és una història brutal que recomano a totes les dones. No diré que és un llibre fàcil, perquè parla de temes durs, però bueno, ho fa des d'una manera artística, reflectint tota la seva passió per la pintura i la il·lustració, i com, de quina manera l'art ens ajuda a superar situacions molt dures, com les que explica, no? Ella ha patit una sèrie d'assetjaments sexuals brutals, abusos, pèrdues, va patir també una violació, avortaments, i bueno, cal dir que en el llibre intenta reflectir tot això d'una manera empoderadora a través de l'art, de la pintura, i parlant també de les generacions de dones que han format part de la seva família. En cap moment dona noms de les persones que la van controlar, de la seva parella, d'un professor universitari que li doblava l'edat, que déu-n'hi-do a les escoles també el que està passant, no?
Li va violar el professor?
Bueno, va haver-hi un assetjament.
Un atac.
Però li doblava l'edat. Un Premi Nacional de Poesia, i allà ho deixa. No, és que realment el que ella diu, i crec que és el més intel·ligent, és que no es tracta d'acusar ni de parlar dient noms, sinó que el llibre ha de servir per dir que, bueno, com deia la Sargento, no? Cadascú ja sap qui és, i jo l'única cosa que faig aquí és explicar el que m'ha passat, per tal de també reflectir la meva experiència a través de l'art i la literatura. Jo crec que és molt més intel·ligent això. No es tracta d'apuntar ningú amb el dit, sinó de realment denunciar una situació com la que ella va patir. De fet, ella va haver de canviar el local on ella pintava, es va haver de canviar perquè va patir amenaces. I bueno, sé que és una dona molt valenta, una gran artista que segueix la línia d'artistes i de creadores, escriptores com la Sílvia Plath o la Clarice Lispector, que recreen tota l'atenció que patim diàriament moltes dones, però des d'una òptica molt, molt personal. I per ella l'art i el dibuix l'inspira com a redenció. També hi ha molt d'amor a la seva família, a l'àvia, al seu llegat, a la gent gran que han patit tant per culpa d'aquest heteropatriarcat. I parla molt del cos, el cos de la dona. S'ha de parlar molt de... realment és el camp de batalla del patriarcat, el cos, no? El que som. I parla d'una manera tan realista de lo que suposa, jo què sé, un avortament o una violació, o que crec que s'ha de saber, perquè sempre s'acostuma a maquillar, no? El que suposa una situació així. I ella ho fa d'una manera molt crua, però alhora elegant, i que és colpidora, però alhora no és desagradable. És la realitat tal com és. Saps que la Paula Reyes també està bastant en contra de tot el que és el ventre de lloguer i tot això, i ella ho explica des d'un punt de vista de lo que ella ha patit també, doncs, totes les dones que han patit, no sé, un avortament o saben lo dur que és per elles, no? El tema de tenir un bebè a dins, no? I que després quan vas a parir, doncs ja no sigui teu més, no? I la pèrdua aquesta li va marcar molt, i el llibre també parla molt d'això, no? Jo crec que és un dels llibres imprescindibles de la novel·la contemporània actual. De fet, gent novel·lista super reconeguts com l'Enrique Vilamates parla de la Paula Bonet i parla superbé, i això ja mola, ja, perquè
sembla estrany, perquè sembla estrany aquest home, precisament.
Sembla estrany que novel·listes homes també, bueno, sí,
a lo millor perquè no ha donat noms, parla també ella, no?
Bueno, jo és que, bueno, això es podria obrir un debat que no obrirem avui dia, però jo crec que sincerament no cal ni donar noms, és explicar la teva experiència d'una manera tan realista, tan cruenta com la fa ella, i alhora tan artística i tan inspiradora.
És... Però no creus, Alicia, que s'han de donar els noms?
Jo crec, sincerament, que qui vulgui que ens doni, però que realment el missatge pot arribar igual. Tant si
sí, però el missatge, quan diu un Premi Nacional de Poesia, no dius el nom, per tant, aquest tio ho continuarà fent en les següents noies que arribin a les seves mans. Jo, és que, per mi...
És un debat obert.
Quan es va parlar del Jeffrey Epstein o del Harvey Weinstein, que eren tios que portaven 40 anys violant i abusant d'actrius i de tal. I tothom callava, i tothom callava, i tothom callava. Tothom ho sabia, però ningú deia el nom, ningú acusava. Ostres, per mi que n'hi hagi hagut una tia valenta i ha dit a mi aquest tio m'ha violat i han sortit 50.000, aquests tios ja no ho poden fer més. Vull dir, no estic massa segura del que...
Bueno, jo veig més perquè també quan tu has patit com ha patit ella, i jo sé que és una dona valenta, però igualment no ens hem d'oblidar que és molt fàcil dir... Has de dir el nom, però després, darrere d'això, venen una sèrie de conseqüències, i no sé si estem tan protegides legalment com perquè puguem obertament tothom dir els noms. Igual les persones que estan en una situació més privilegiada poden dir els noms, però no tothom està tan amb la capacitat o l'estatus social o econòmic suficient com per poder aventurar-se a dir noms. Jo crec que la Paula és igual de valenta dient els noms com no dient-los.
No estic parlant només del seu cas, estic en general.
I tant,
jo estic molt d'acord en que es denunciï i es digui el nom. Perquè el que t'ha fet a tu, això ja no té res a més.
No.
Però estàs evitant que li facin amb una altra dona més jove. Aquest tio ha d'anar a la presó, aquest tio ha de deixar la seva feina, o aquest tio, si continua com el Plàcido Domingo, ja no tindrà pebrots per tornar-ho a fer, perquè ja està a la boca de tot el món, no? I jo crec que hem de fer aquesta feina d'ajudar les generacions que venen darrere nostra. En el meu cas, jo ho denunciaria i donaria noms. A lo millor no a la novel·la, és que dius tu. Això és un Exacte. Treball artístic i com a novel·la queda molt millor així.
I el missatge que dona és Exacte. Igualment potent. Digui-nos.
I a lo millor, no ho sabem, a lo millor la Paula ha denunciat aquests tios privadament als jutjats i a la policia i no ha aconseguit res. I per això no diu res, no? També.
Clar,
o
bueno,
sí que ho ha aconseguit, no? Però... No, com a ficció em sembla molt bé que no doni noms. A la vida real jo crec que els hem de donar. Si ens trobem amb un abusador, hem de fer-ho públic.
Això és el gran debat, no?, que tenim, i jo crec que està molt bé que puguem parlar lliurement d'això i pensar, doncs, i tenir divergències d'opinions, però el que està clar que és una obra que, a més, qüestiona doncs, perquè hi ha tants poques dones en llocs de poder, també, i les que ho fan des d'una manera molt masculinitzada, perquè el que et prometen de nena no es compleix en termes d'igualtat, totes aquestes coses, no? Bueno, només recomano que obriu les pàgines, trobareu una gran artista i a més us donaran ganes d'investigar sobre les seves il·lustracions, els olis i els retrats que fa. La Paula Bonet ha estat la nostra protagonista avui i tancarem la secció, ja que ella parla molt del cos de la dona com a veritable això camp de batalla al patriarcat, amb Cry Wolf, de la Lisa Germano, que té una lletra que precisament parla d'això.
És preciosa aquesta cançó, també.
És una cançó preciosa d'un disc que parla precisament de molts abusos que van... Uh-huh. Que està relacionat amb el tema de l'anguila, òbviament. Hem arribat ja a la part final del nostre programa, però mai volem marxar sense oferir la nostra agenda cultural amb unes propostes imperdibles per totes les dones que ens estan escoltant i que sé que segurament coneixeran la cançó que ara sonarà. I és que tornen els concerts, aquest estiu estem encantats de...
Iuhu! Sí, tornen sí, els concerts, iuhu!
Per fi, ni que sigui a l'aire lliure, amb mascareta, sense mascareta, però tornen els concerts. El diumenge 18 de juliol tindrem a l'Estrella Morente amb Israel Fernández i Diego del Morao a les nits del Fòrum de Barcelona. és una gran notícia, Estrella, que ve d'una saga artística molt potent, amb més dones potents, des de la seva mare fins a que era una gran, bueno, és una gran bailaora, com amb la seva germana Soleá Morente, el seu pare, òbviament, també, i el seu germà Kiki. Doncs l'Estrella Morente, que sempre ens encanta sentir veus com la seva, tan de veritat, amb aquest tema, Volver.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi ciel, sentí...
I continuem amb una exposició... Dones en la música, dins del curs organitzat per la UB i l'Ajuntament de Santa Coloma. Santaco School of Rock, amb fotografies de dones del rock nacionals i internacionals. I a més, no només amb homes fotògrafes del prestigi de Jordi Vidal o Xavier Mercader, sinó també amb fotògrafes habituals de l'escena rock barcelonina, que n'hi ha ni de molt bones, com la Rosario López.
I la Clara Orozco, que també
la
estarà...
Clara.
Sí, sí, sí. Tindrem dues grans fotògrafes i grans fotògrafs també. I és una exposició que recomano molt perquè estarà aquí durant tot el mes de juliol, forma part dins del curs Santiago School of Rock i podreu veure les millors fotografies de dones del món del rock, de festivals, de sales de concerts barcelonines, i val molt la pena.
Doncs ja ens veiem, Alicia, quedem per veure.
No, i tant, espero que vinguis. La CIBA Digital Summer és una gran iniciativa que tindrem a Santa Coloma de Gramenet del 5 al 16 de juliol, i no volem perdre l'ocasió de parlar-vos de l'escola d'estiu d'aquest gran espai que alberga la ràdio, que és la CIBA. Hi haurà un munt d'activitats per apropar la tecnologia a totes les nenes, joves i dones de la ciutat, tallers de tot tipus, i aplaudim des d'aquí iniciatives així que ens ajuden a pal·liar totes les mancances que la bretxa digital i tecnològica ens causa a les dones. Jo recomano, Reyes, que vinguis a tots els tallers que puguis, però també pensa que comptarem actuacions musicals de luxe com la Jody Cass, o també una...
Brutal, molt bo.
I talent local, també. Que sí. Encara no podem anunciar,
no, no, i necessito acabar amb música, perquè jo per la qüestió digital sóc una, però de veritat, una cafre. O sigui, em costa moltíssim, de reconèixer. O sigui que si vinc als cursos estaria una mica estressada, i està molt bé acabar amb un superconcert.
I a més és que des d'aquí, des de Material Girls, volem reivindicar a moltes dones que han format part del món de la tecnologia, des de la primera programadora de la història, Reyes, que va ser l'Ada Lovelace, que va crear un llenguatge informàtic que es diu Ada, en el seu honor. La Radia Pellman, que no sé si la coneixes, la mare d'internet. O la June Cohen, que va ser la creadora d'un motor de cerca de Google que es deia Hotboot, bueno, anterior a Google, Hotboot de Wired, i la primera web que contenia comentaris i banners, això que ara és tan comú, doncs va ser una dona, va ser la June Cohen qui s'ho va inventar. O sigui que quan es parla d'informàtica, ningú sap que hi ha moltíssimes dones com aquestes.
Per no dir de la Hedy Lamarr, que 50 anys abans és la tia que va crear la transmissió per ones d'on ha pogut sortir internet, als anys 40.
Imagina.
I una tia que era un bellezón, una actriu superconeguda, que a més era científica i va inventar la transmissió per ones en la que després s'ha basat tota la tecnologia digital que hem fet.
Per això iniciatives com la CIBA Digital Summer estan superbé per formar les properes generacions i intentar que realment tinguin una presència i que ningú s'oblidi de totes les dones que tenim en el món de la informàtica i la tecnologia.
Doncs, bueno, hem acabat el nostre primer programa.
Se m'ha fet molt ràpid.
Molt curtet, molt curtet.
Se m'ha passat volant.
Ha estat molt divertit. Dones materialistes, us esperem d'aquí a una setmaneta. I acabarem amb una dona, que és la Emília Pardo Bazán. Bueno, va fer de tot. No sé si dir-ho, perquè és que no acabaré mai. Era una noble, era una comtessa, o no sé què punyetes, però era novel·lista, periodista, feminista, ensaïista, crítica literària, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedràtica, conferenciant, introductora del naturalisme a Espanya. Toma ja. Aquesta senyora, que era un geni real de la cultura, parlem d'ella aquí al nostre programa per acomiadar-nos, perquè va intentar, durant el segle XX, que per primera vegada entressin dones a la Real Acadèmia de la Llengua. Va postular a la Gertrudis Gómez de Avellaneda, la van rebutjar. Va postular també a la Concepción Arenal, un altre super cervell de la cultura, també la van rebutjar, i finalment es va postular a si mateixa i també la van rebutjar. No va aconseguir mai que entrés, mentre ella estava viva, una dona, em sembla que fins als anys 70 no ha entrat una dona a la Real Academia, a la RAE.
Sí.
I, bueno, té una explicació, perquè el que li deien els homes, llavors és, vols protagonisme i no sé què, i la tia va explicar, no, no ho vull. I va dir aquesta famosa frase, bueno, un text petit, però que resumeix molt bé la nostra filosofia, la del programa, i amb això ens acomiadem fins la propera.
Para mí, esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la academia, sino por defender un derecho indiscutible que, a mi juicio, tienen las mujeres. A mí no se me ha admitido en la academia, no por mi personalidad literaria, según han dicho todos los que podían votarme, sino por ser mujer.
Y que conste que es cuestión que solo me ha llegado a interesar por un idealismo, por una convicción, porque cada cual tiene sus propósitos y yo tengo el de separar obstáculos de los que estorban a la mujer. No espero entrar nunca en la academia, pero en este caso especial la lucha vale más que el triunfo. Ay, hem arribat a la fi.
No.
Sí.
No.
Que sí. Tenim un consell per fer una tancada ben guapa d'aquest programa que diu...
Material Girls t'informa.
Material Girls t'entreté.
I nosaltres, tan contentes, et diem...
Fins la setmana que ve!